llista volem apostar per nous continguts. Si dilluns vam parlar de nutrició, avui volem donar protagonisme al principal motor econòmic de la ciutat, que és el turisme. Això serà de forma quinzenal aproximadament i convidarem a tots els agents implicats en aquest espai. Aquest dimecres trenquem el gel amb l'organisme municipal que gestiona de forma transversal aquesta activitat. Ens referim al Lloret Turisme. Saludem la seva gerent, Elisabet Keegan. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què et sembla la idea de destinar un microespai específic sobre turisme aquí a la ràdio, Eli?
Doncs, ostres, per nosaltres és clau. A mi personalment em sembla clau, ja que és la principal indústria de casa nostra, del Lloret de Mar, i el fet de que es doni espai a totes les veus implicades, que són moltes i diverses, doncs crec que pot ajudar a visualitzar i a entendre moltes de les coses que passen, sobretot a la gent, als nostres veïns que pateixen aquesta pressió turística. El fet de tenir el màxim d'informació al respecte, doncs segur que suma i segur que ens ajuda en aquesta línia de reconversió en la que treballa la destinació.
Aquesta és una mica la filosofia d'aquest espai, no? Doncs donar i explicar i sobretot fer molta pedagogia sobre la indústria principal, l'economia principal del nostre municipi, que és el turisme. De fet, tenim moltes setmanes per endavant per descobrir què es fa a Lloret i sobretot quines accions es duran a terme en un futur en matèria turística, però avui conversem amb tu per situar-nos una mica millor en aquest món tan gegant i tan competitiu, no? Eli, que ets la gerent de Lloret Turisme, un ens que aglutina els principals sectors de l'activitat. Per què es va decidir crear aquest organisme?
Doncs bé, era un moment en el que professionalment jo no hi era. Ens remuntem als inicis dels anys 2000, quan la secció de turisme de Lloret de Mar quedava integrada dins el que és l'estructura de l'Ajuntament, com qualsevol altre departament, com patrimoni o com serveis jurídics, intervenció, etc, etc. Hi ha un moment donat en el que el context turístic fa que destinacions tan importants com la nostra es professionalitzin, s'especialitzin i integrin també d'altres departaments fora del que és la gestió única d'oficines de turisme. És en aquest moment, als voltants del 2003, quan es decideix extreure el que se'n deia aquest patronat de turisme fora de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Recordareu molts que l'atenció turística doncs, es feia als baixos de l'Ajuntament, on hi ha l'OIH, amb companys doncs, com la Mariló, la Cunça, la Núria Pujol i molts d'altres. I és en aquell moment en el que aquests companys doncs, passen a formar part d'aquesta societat municipal de Lloret Turisme i s'engega doncs, un projecte en el que més endavant s'integraran oficines d'informació com és l'Avinguda de les Alegries, que acaba centralitzant tots els serveis centrals de turisme de Lloret de Mar, l'espai d'atenció al visitant del Museu del Mar o la petita oficina o punt d'informació de la terminal de busos. Llavors, aquesta gestió externalitzada fora del que és la gestió i el dia a dia de l'Ajuntament de Lloret de Mar pretenia, entenc en el seu moment, doncs, fer-ho més àgil, fer-ho més eficient i professionalitzar-ho integrant doncs, nous companys i nous professionals en l'àmbit del màrqueting, la comunicació, la promoció i molts d'altres aspectes que una destinació líder com és Lloret de Mar a Catalunya doncs, no podia deixar passar.
Eli, entenem que Lloret Turisme és un paraigües molt gran. Quins sectors professionals l'integren?
Doncs Lloret Turisme, ja des del moment en el que es constitueix com a societat el 2003, ja incorpora la figura del sector privat, les diferents figures del sector privat en la presa de decisions. En aquell moment era amb el que anomenàvem direcció operativa, que la formaven doncs, els diferents tècnics de turisme de Lloret de Mar, els partits polítics representats en aquest cas llavors a govern i representants de cadascun dels sectors empresarials de destinació. Però això que es plantegen avui destinacions d'arreu de l'Estat o d'arreu del món d'aquesta gestió público-privada, Lloret de Mar avui està una pantalla encara més per davant, perquè el 2003 ja treballa en aquest sentit, amb aquesta filosofia público-privada, però el 2016 és el moment en el que es pren una decisió clau, i és que la presa de decisions de la destinació, de l'estratègia de Lloret de Mar, no depèn només dels tècnics, els polítics i els empresaris. arriba un moment en el que es decideix que aquest Consell Assessor de Lloret Turisme ha d'estar integrat per les associacions de veïns i ha d'estar integrat pels sindicats. Llavors, en aquest sentit, això és realment pioner i diferencial a Lloret de Mar, i en aquest sentit doncs, hi ha d'altres formats i d'altres destinacions que treballen en formats de codecisió público-privada, però el fet d'integrar a la taula a la població lloretenca a través de diverses associacions escollides pel Consell Veïnal i els principals sindicats presents a la destinació, doncs realment és un fet que ens fa estar orgullosos i és tot un repte.
Has dit que som pioners, per tant, podem dir que som precursors i podem arribar a la conclusió que la unió fa la força.
I tant, i tant. Al principi, el 2016, quan es va presentar o plantejar aquest format de taula consultiva formada per tots els actors presents a la destinació, sense deixar ningú de banda, recordo que va generar certa, no vull dir por, però vull dir cert
respecte.
Cert respecte, exacte, gràcies Edu, en el sentit de, ostres, a veure com tots aquests agents junts en una taula, doncs, com enfocaran cadascuna de les estratègies que es plantegin, cadascuna de les accions que es posin a sobre la taula. I el que és absolutament impressionant és com aquestes taules on hi ha representats actors tan diferents i que en segons quines qüestions són tan distants, estan única i exclusivament a disposició de la destinació per sumar amb una entesa i una cordialitat excepcional, de la qual, tot i que no sigui una reunió pública i la gent de Lloret ho pugui veure, doncs faria estar orgullosos a molts dels nostres conciutadans.
Per tant, podem dir que les valoracions de com està anant o com s'està desenvolupant aquestes meses de treball és positiva.
Sí, és veritat que caldria, des del meu punt de vista, doncs, que poguéssim celebrar-les de forma encara més periòdica, però bé, com amb totes les coses que fem, doncs sempre hi ha marge de millora. Precisament doncs, aquest mes d'octubre se'n celebra una i s'hi analitza doncs, totes les dades de la temporada alta i es fa una valoració per part de tots els agents de la temporada turística a Lloret de Mar, en el qual doncs, són molts els aspectes a tenir en compte per fer-ne una valoració global, i totes aquestes perspectives doncs, sumen a l'hora d'entendre quin és el context turístic actual.
Elin, aquestes trobades, quines decisions es prenen?
Doncs en aquestes trobades, val a dir, en aquest sentit, Edu, que parlem del Consell Assessor Consultiu de Lloret Turisme, aquestes reunions, diguéssim, trimestrals en les que es troben tots aquests agents, però el que sí que es fa constantment és estar en contacte de forma individual amb cadascun d'aquests representants empresarials o locals o fins i tot els diferents partits representats al ple, etc., i tractant temàtiques individualment en funció de cadascuna d'elles amb tots aquests actors de la destinació. De tota manera, a la taula de la qual estem parlant, que és aquest Consell Assessor de Lloret Turisme, passem per qüestions diverses. A vegades, com és el cas del mes d'octubre, s'hi presenten les dades de la temporada per entendre aquest context turístic canviant. D'altres, ho centrem en una temàtica concreta, com hem fet, no? S'ha treballat anteriorment, i ja ho sabeu a la ràdio, en el pla estratègic d'impuls al sector de la gastronomia, doncs es porta específicament una temàtica, que és aquesta estratègia d'impuls al sector de la gastronomia, i es comparteix. S'adquireix una plataforma d'intel·ligència turística, es parla específicament i es presenta a tots els stakeholders, que es diu en anglès, a tots els actors, diguéssim, del sector turístic, com funciona aquesta plataforma de Big Data, què en podem extreure, com entre tots hi podem treure el màxim suc a aquesta inversió que fa la destinació amb aquests recursos públics. Per tant, és una responsabilitat compartir permanentment amb tothom les accions que es porten a terme. Després es pot fer una reunió molt més general per fer la presentació de la memòria de tot el que ha fet el Lloret Turisme l'any 2019. Llavors, en funció del moment, diguéssim, del mes de l'any en el que convoquem la reunió, doncs és una temàtica o molt concreta o molt més general la que ocupa el punt de l'ordre del dia, que també pot ser molt divers, des de temes més generals a temes més concrets, però tractem temàtiques específiques i qüestions genèriques de destinació. Llavors els presents doncs, poden fer les seves propostes, dir-hi la seva evidentment i fer les seves propostes que s'eleven al Consell d'Administració de la Societat Municipal.
Se us irà força feina en el dia a dia?
Doncs sí, la veritat és que a vegades per uns o per altres, no? Lloret Turisme és una cosa o és una altra, no? Hi ha gent que té molt clar que són les cares i els somriures de les oficines de turisme, hi ha gent que per la tipologia de feina que fan saben que som els que estem coordinant el pla de reconversió turística. Per uns altres saben que la gestió en mitjans de comunicació doncs, passa en gran part per Lloret Turisme. Llavors, són moltes facetes molt diferents que formen un equip de 18 persones a dia d'avui, un equip esplèndid, d'edats molt diferents, d'experiències i perfils superdiferents, doncs que coordinen un munt de coses diferents des de l'àmbit això de l'atenció al visitant, el màrqueting, la comunicació, la promoció o fins i tot la coordinació de les inversions públiques en el marc de la reconversió turística.
Si et sembla, parlem ara de Lloret com a propi producte. En un mercat globalitzat, exigent i canviant, intuïm que la competència amb altres destinacions és, si més no, una mica ferotge. Què diries que té Lloret per destacar per sobre dels seus competidors?
Ostres, doncs Lloret, caldria veure de quins competidors parlem, perquè de tots ells doncs, ens fa diferents coses, diguéssim, molt diverses, no? Però tenia fa poc una conversa amb empresaris menorquins, que no és perquè Menorca sigui un competidor, però com una altra destinació o d'altres destinacions que semblen a la nostra, però que són illes on els està preocupant la versió que mostren els mercats nòrdics en relació a la petjada de diòxid de carboni i el fet d'utilitzar els avions. Nosaltres som una destinació superaccessible amb la resta de continent europeu per cotxe o autocar i ho hem estat històricament els més de 60 anys que fa que estem en el mercat turístic. Per tant, per exemple, això, que no és que sigui un valor diferencial, bé, sí que és un valor diferencial, però que en aquest sentit no és una qüestió, diguéssim, d'autenticitat o tradició o essència lloretenca, és una qüestió que ens fa diferents d'aquelles destinacions que són a les illes. Ens fa diferent, per exemple, de Turquia, que és la zona d'Antàlia, al Mediterrani. Va amb uns preus molt competitius, tenen uns grans resorts, són nous, molt grans, enganxats a la platja. En aquest sentit, què ens fa diferent? Nosaltres, per exemple, tot i ser una destinació en temporada de sol i platja o de platja urbà, que és el que nosaltres expliquem estratègicament, al final tenim una localització estratègica brutal, que és a una hora de Barcelona i envoltats d'un territori de comarques gironines i la marca Costa Brava excepcional. És a dir, tu pots anar a Antàlia a fer unes vacances tranquil·les en un resort al costat del Mediterrani, però no gaudiràs ni del barri vell amb el barri jueu, millor, un dels millors preservats d'Europa, com és el cas del barri Girona. Vell de Girona, com pobles, diguéssim, medievals, com és Pals i Paratallada, Besalú, la zona volcànica de Garrotxa o el patrimoni gaudinià de la ciutat de Barcelona, per posar mil milions d'exemples, o passant també per Dalí i per moltíssimes altres experiències doncs, que fa que Lloret de Mar i la seva localització ofereixi i no pugui oferir ningú més situats en d'altres zones d'Europa o del Mediterrani, si volem dir, no? Vull dir, són moltes les coses que ens fa diferents i són moltes les coses que han de fer seguir lluitant per mantenir aquest lideratge a Catalunya.
Ell i vosaltres esteu acostumats a viatjar moltíssim, a mantenir un contacte molt estret amb turoperadors i també clients finals. Una vegada que han vingut aquí a la nostra localitat, al nostre municipi, què és el que diuen? Quins són els retorns que vosaltres recolliu des de Lloret Turisme? I diuen, ostres, doncs és una destinació que me l'esperava millor del que m'havíeu plantejat. Quines són les reaccions que acostumeu sempre a copsar?
Nosaltres, tots aquests anys de trajectòria, que la de la societat municipal Lloret Turisme doncs, ve de 2003, però com hem comentat altres vegades, l'experiència en atenció al visitant de Lloret de Mar i de l'equip de Lloret Turisme en alguns casos va més enllà dels 40 anys, com és els casos de la Mariló i la Conça, per exemple, fins ara hem explicat allò que ens deien la gent que ens visita, el que és molt important i ens permet copsar doncs, aquestes opinions i aquesta satisfacció o no del que troben a la destinació. El que passa que ara, a banda del que ens puguin dir les 90.000 persones que passen per les oficines de turisme, tenim una plataforma d'intel·ligència turística que ens diu cada dia quina és la satisfacció de la gent que tenim a la destinació sobre quin producte, en quin dia, en quina hora, en quina xarxa social i en quin perfil d'edat. Per tant, ara contrastem aquella informació més personal i emocional que copsem els mostradors de les oficines de turisme amb i amb aquesta vocació de ser una destinació de turisme intel·ligent, amb el que ens diu el Big Data sobre la destinació. Tot i això, el Big Data sovint ens aporta sorpreses i altres vegades confirma el que ja sabem. Lloret de Mar genera un gran interès com a destinació de sol i platja, però per contra, quan analitzem la satisfacció d'aquesta gent que ens visita, ens apareix una satisfacció enorme en gastronomia, una satisfacció enorme en shopping, una satisfacció enorme en actiu natura. Llavors, l'interès que ells mostraven versus a la satisfacció que trobem, doncs acaba sent sorprenent, perquè ells venen esperant una cosa i en troben una altra. La sorpresa realment, evidentment, és un dels factors o vull dir l'adjectiu, no, de persona sorpresa seria probablement el que destacaria, perquè nosaltres som una destinació carregada de tòpics. Fa més de 60 anys que Lloret de Mar treballa en la indústria turística, que està present arreu d'Europa, i són molts els prejudicis que tenen alguns dels nostres, bueno, que tenen els mercats europeus o fins i tot i sobretot la gent de Catalunya. Per tant, en termes de cultura, de camí de ronda, de jardins de Santa Clotilde, d'entorn, de sorpreses gastronòmiques, de relació qualitat-preu, la sorpresa sempre és positiva. Val a dir que nosaltres, a diferència d'altres llocs, doncs partim de més avall, per tant, aquesta sorpresa acostuma a passar perquè ells esperen trobar-se una altra cosa.
És una experiència que compartim, que moltes vegades els visitants que dius «Ostres, Lloret, m'havien parlat d'una altra manera, però després, quan he comprovat in situ la destinació, és que és fantàstica, no?». Eli, estem acabant i acabarem aquest espai amb una pregunta que li farem a tots els convidats que passin pels estudis, però com que tu n'ets la primera, no te la podràs preparar. Espero que ens disculpis. Aquí va la pregunta. Com t'imagines o t'agradaria veure Lloret d'aquí a 5 anys?
Ostres, no és una pregunta fàcil. Lloret d'aquí a 5 anys, jo m'imagino... 5 anys passen molt ràpid. 5 anys és demà passat, Edu.
Sí.
Però en aquest sentit, m'agradaria trobar una destinació orgullosa de si mateixa i una destinació actualitzada i capaç de mantenir el seu lideratge a la indústria turística de Catalunya i de la resta de l'estat espanyol. En aquest sentit, què vull dir? Doncs, que tots aquests esforços que s'ha fet des del sector públic i privat doncs, per reforçar la infraestructura familiar en molts hotels, que han fet grans inversions, que a vegades el Lloretenc no té accés a veure-ho, vull dir, estan a l'altra banda d'una tanca i no la veiem, i valdria la pena a vegades fer un circuit per Lloretencs per conèixer de primera mà aquestes inversions que porta a terme el sector privat. Com aquests hotels més petits o més cèntrics o amb menys espais comuns doncs, estan invertint en espais doncs, més urbans, més moderns, més de parella, més tranquils, no? Adults only, que n'hi diuen, doncs acabi tot plegat contribuint a que el que ja som, que és un lloc excepcional, doncs, ens aporti un millor perfil de gent. I en aquest sentit, doncs, tota la feina que té Lloret per fer, doncs, que puguem veure tots els lloretencs com es va fent de mica en mica.
Si més no, tothom va remant cap a aquesta direcció, oi?
Sí. Nosaltres el que sí que podem dir claríssimament és que, és la meva opinió personal, crec que l'Ajuntament de Lloret fa molts anys que aboga per aquest canvi, però, entre cometes, fa 4 dies, i amb això vull dir 5 anys i no 20, que el sector privat està absolutament al costat de l'estratègia de la destinació i podem veure hivern rere hivern com els nostres establiments milloren, com la nostra oferta d'activitats millora, Que passa que tots vivim a Lloret, tots patim aquesta pressió turística i crec que tots som capaços de veure com estem en aquest procés de transformació. Una cosa és quant de camí ens queda, perquè requereix de molts esforços per totes les parts, però voldria pensar que tothom percep aquest punt intermig de transformació en el que es troba doncs, Lloret, i crec que bàsicament es deu al fet que per fi anem tots clarament en un mateix vaixell, en una mateixa direcció. En aquest sentit, vam tenir l'oportunitat d'anar a Magaluf, a Calvià. Allà la gent de Malià Hotels, que són ambaixadors i són mallorquins, han fet una inversió de més de 250 milions d'euros i ells es troben sols en aquest camí de la transformació d'una destinació tan polèmica com és Magaluf. Uh-huh. Consideren que l'administració pública no està fent res perquè això canviï, i en aquest sentit crec que podem estar tots contents en tenir una interlocució constant entre administració i sector privat per poder tirar endavant. No tenim els 250 milions d'euros del senyor Escarré, de Malià Hotels, però tenim tota la voluntat del món.
Doncs esperem que aquest desig, aquest anhel que ens has plantejat d'aquí a 5 anys, Eli, es faci una realitat. Elisabet Keegan, gerent del Lloret Turisme, gràcies per assistir avui a la ràdio i explicar-nos de forma molt embrionària en què consisteix aquest organisme, i que de ben segur, doncs anirem caminant i desxifrant i descodificant cada vegada més en què consisteix aquesta indústria turística. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies.